Bon dia, la residència El Mirador del Puig de Calm disposarà de 15 places públiques més.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
En un context d'un dels països que té una de les més altes esperances de vides del món, en un país, en aquesta comarca, on viu la persona més vella del món, la senyora Maria Branyes, de la residència d'Altura, que amb el president Aragonès vam ser-hi fa uns mesos a saludar, té un repte enorme, que demana més serveis orientats a la comunitat. Per tant, avui fem aquest pas de la creació d'aquestes 15 places, més dos en centre de dia, i convençuts que haurem de continuar anant en aquesta direcció.
És el conseller del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Carles Campuzano, la seva visita a la Vall d'en Bas aquest divendres. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas precisament ha signat un conveni de col·laboració amb el Departament de Drets Socials, liderat, com escoltàvem, per Carles Campuzano, per concertar 15 places residencials i dues més d'atenció diurna per a gent gran. Amb aquest acord es pretén accelerar les llistes d'espera per accedir a places públiques i així eliminar les desigualtats territorials, afavorint que la gent pugui i envellir a prop de casa. De seguida en coneixem més detalls, però abans toca repassar la resta d'actualitat d'aquest dilluns 29 de gener de 2024 i ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
Esquerra Republicana d'Olot diu que la nova llei de regulació del lloguer s'ha fet possible gràcies al govern de la Generalitat. En una roda de premsa, la secretària d'Organització de la Formació Olotina, Susana Pagès, assegura que la llei és una gran notícia. L'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa fa una crida als més joves perquè vagin a donar sang durant aquesta setmana. Enguany també es podran fer donacions de moll de l'os per ajudar a totes aquelles persones que pateixen leucèmia. Dani Dorca i Montse Camps, a la penya carnavalesca Els Marrinxos, són els nous rei i reina de Carnaval. La colla celebra enguany el seu 25è aniversari d'una forma molt especial i agafa el relleu dels macos de les preses. Precisament en aquesta línia, les colles de la Garrotxa deixen veure per primera vegada les seves propostes i disfresses de Carnaval. Ho han fet en el tradicional sopar de colles celebrat aquest dissabte al vespre al restaurant La Deu. Enguany, gairebé 700 persones hi han assistit. En cultura, el Festival Mot escalfa motors des de dins. La literatura i jo és el tema de l'edició d'enguany del festival. En aquesta edició, els organitzadors pretenen centrar-se en els escriptors. En esports parlarem de dues victòries. Primer, en futbol. L'Olot guanya el Peralades, fa fort a fora de casa i ja és líder en solitari. Els olotins s'emporten el duel gironí amb un gol als 26 segons de Mainau i la sentència final al minut 91 de Marc Mas. Ara els de Pedro Tolera són líders en solitaris amb 3 punts d'avantatge a l'Hospitalet, que és segon, i a 10 d'Altona, que és tercer. I en hoquei patins, cop d'efecte de l'hoquei Olot a Galícia, on va guanyar per 3-8. Els olotins van sumar la primera victòria fora de casa de la temporada en un gran partit davant l'Ordes. Arnau Vidal, Tomàs Mercè i Marc Prat van anotar un doblet i van acabar de sentenciar la victòria Ferran Sacrés i Aniol Mangas.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Canvien les tendències del lloguer on el contracte temporal creix per esquivar la regulació. Barcelona ja té un 30% d'anuncis de lloguer de temporada, segons un estudi del portal immobiliari Idealista. Comença el soterrament de les vies de Rodalies a Montcada, l'obra més esperada. Els treballs inclouen un túnel de 4 quilòmetres i una nova estació, i es calcula que duraran uns 7 anys. Un empresari de Jaén denuncia Jorge Fernández Díaz per l'operació Catalunya. Segons una informació a la qual ha tingut accés al matí de Catalunya Ràdio, l'empresari denuncia que va ser investigat per Villarejo per obtenir així informació dels Pujol i altres líders independentistes. Desarticulen un grup que venia cadàvers a 1.200 euros a universitats de València. Falsificaven documentació per retirar els cossos d'hospitals i residències i vendre'ls a universitats per al seu estudi en comptes de donar-los sepultura. Reunió d'alt nivell a París per intentar acordar una treva de 2 mesos a Gaza. Israel diu que la reunió ha estat constructiva i anuncia que aquesta setmana continuaran negociant l'alliberament dels hostatges. I detenen un home per obrir la porta de l'avió i passejar-se per l'ala a Mèxic. El jove va obrir la porta d'emergència després que l'aeronau estigués aturada i sense aire condicionat durant una hora esperant la sortida.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Comencem aquesta setmana, que ja serà els últims dies del mes de gener, amb molta humitat, amb núvols baixos, sobretot cap a la costa, al prelitoral, estones de cel tapat i temperatures més altes de matinada. Aquí mínimes de 8 a 10 graus cap a la Costa Brava, punts de dalt Empordà i el Baix Empordà. En canvi, a les comarques interiors, boirina, algun banc de boira matiner, després farà sol amb núvols prims, i bé, la temperatura pot fregar els 0 graus o sota 0 a les valls de la Cerdanya. Per tant, matinada freda, al voltant de 0, 2, 3 graus cap a la Garrotxa, Osona, glaçades febles, però ja diem, a la Cerdanya glaçades que poden arribar fins als 3 o 4 sota 0. Alta muntanya encara es manté l'anticicló amb inversió tèrmica i per tant la temperatura serà positiva, entre 1 i 4 graus positius de mínima. Potser cap a dimecres i dijous la temperatura ja sigui al voltant de 0 graus també a muntanya, a la zona del Pirineu, cap al Ripollès i la Cerdanya. Bé, aquest temps ennuvolat, emboirat, continuarà també demà. No descartem alguna goteta, alguna roïna, algun plogim. La mateixa boira pot ser doncs ploranera cap a la costa, cap a l'Empordà, cap a la Costa Brava, un ambient gris. La temperatura una mica més baixa, tendència doncs a normalitzar-se, no serà freda, però de dia costarà passar dels 13, 14, 15 graus cap a la costa i a l'interior ja no arribarem als 20 graus. Ahir encara vam arribar als 21 graus, per exemple, a Girona, però cal destacar que a Olot no vam passar dels 14 graus. En definitiva, un ambient ja no tan càlid, tot i que a muntanya encara ho serà, i sembla que això pot continuar ben bé fins dijous. Divendres, dissabte, torna a pujar una mica la temperatura i de moment aquesta setmana sense precipitacions.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 29 de gener de 2024 a l'antena de Ràdio Olot, marxant cap a la Vall d'en Bas, on la residència al Mirador del Puig de Calm disposarà de 15 places públiques més. L'Ajuntament del municipi ha signat un conveni de col·laboració amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya per concertar 15 places residencials i 2 més d'atenció diurna per a gent gran. Amb aquest acord es pretén accelerar les llistes d'espera per accedir a places públiques i així eliminar les desigualtats territorials, afavorint que la gent pugui envellir a prop de casa. Ens dona tots els detalls el nostre company Pere Obac.
El Departament de Drets Socials i l'Ajuntament de la Vall d'en Bas han establert un conveni de col·laboració per abordar un dels, segons el titular del departament, Carles Campuzano, reptes més grans que té el país: afrontar la necessitat de més serveis de suport per a les persones grans. Campuzano afirma que en la societat actual les persones necessitaran cada vegada més serveis de cures bàsiques.
En un context d'un dels països que té una de les més altes esperances de vides del món, en un país, en aquesta comarca, on viu la persona més vella del món, la senyora Maria Branyes, de la residència d'Altura, que amb el president Aragonès vam ser-hi fa uns mesos a saludar, té un repte enorme, que demana més serveis orientats a la comunitat. Per tant, avui fem aquest pas de la creació d'aquestes 15 places, més 2 en centre de dia, i convençuts que haurem de continuar anant en aquesta direcció.
Al Mirador del Puigsacalm hi resideixen actualment prop de 60 usuaris. D'aquesta seixantena de places, 15 passaran a ser públiques i 2 més es destinaran al centre de dia. L'alcalde de la Vall d'en Bas és Lluís Amat.
No, estem molt contents i molt agraïts. Portem molt de temps treballant-ho i que s'hagi pogut fer aquest pas per nosaltres molt important, sobretot per la població, no? I a més tractant-se d'un tema, no hi ha res més grat que poder fer feina directa per a les persones, no?
Tot i les 17 places públiques que guanya la Vall d'en Bas, Campuzano retreu al govern de l'Estat espanyol haver incomplert les promeses de cofinançament que incloïa la llei de dependència. El conseller destaca que la major part del finançament per a les 17 places és assumit per la Generalitat i insta a l'Estat a complir amb els seus compromisos en el finançament de l'atenció a la dependència.
Tenim llistes d'espera, tenim necessitat d'infraestructures, i aquí s'ha d'agrair que qui hagi entomat el repte de la construcció de la infraestructura hagi estat l'Ajuntament de la Vall d'en Bas. Necessitem transformar els models d'atenció a les persones grans, necessitem millorar els salaris de les treballadores en aquest sector, i amb aquest model de finançament és molt difícil afrontar aquests reptes. I per tant, una exigència que el govern de Catalunya ha traslladat al govern d'Espanya és la necessitat de resoldre l'infrafinançament de l'atenció a la dependència. Per reduir llista d'espera, per millorar salaris, per promoure i construir infraestructures socials que el país necessita, per desenvolupar models més acurats d'atenció a les persones.
A finals del 2023, el Departament de Drets Socials va anunciar més de 2.000 noves places per a l'àmbit residencial. 264 d'aquestes places es destinaven a la demarcació de Girona, de les quals 17 es queden al Mirador del Puigsacalm de la Vall d'en Bas. I Campuzano avisa que en les pròximes setmanes se n'anunciaran 900 més per a tot Catalunya.
Lligat en matèria de salut, ara parlàvem de la gent més gran i ara obrim el ventall de salut per a tothom, perquè aquesta és una setmana molt important a casa nostra, on l'Associació de Donants de Sang a la Garrotxa fa una crida dels més joves perquè vagin a donar sang durant aquesta setmana. Enguany també es podran fer donacions de moll de l'os per ajudar a totes aquelles persones que pateixen leucèmia. Fins diumenge a la tarda, tothom qui ho vulgui podrà ajudar a augmentar les reserves de sang en els diferents punts habilitats a la ciutat. Aniel Puigvert.
Que les reserves de sang cada cop disminueixen més ja no és notícia. Per això, des del Banc de Sang i Teixits demanen trobar nous donants i començar a fer un canvi generacional més que necessari. A hores d'ara, la mitjana d'edat dels donants ha disminuït fins als 40 anys, però el que necessiten realment és que la gent jove, a partir dels 18 anys, es comenci a involucrar. La presidenta de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa és Montse Soler.
Bueno, des de la Garrotxa jo penso que els hem implicat força. Intentem entrar a tots els instituts, que ja ho hem quasi aconseguit, ens falta alguna escola, però les campanyes que es fan amb escoles i instituts són molt bones i, per tant, entenem que estem per al bon camí. Implicar tot aquest jovent de les escoles i els instituts ens porta que els pares, els avis, els tios, els germans ens vinguin a fer primeres vegades i es nota quan els números ens donen la raó.
Pel que fa a les donacions de plasma, tot i que té la virtut que es pot congelar durant un temps, han augmentat considerablement respecte a altres anys. Enguany, a diferència d'altres campanyes, també es podrà donar moll de l'os per ajudar la gent que pateix leucèmia. Cal destacar que els donants de moll de l'os no poden superar els 40 anys.
Ara el que hem fet és afegir-hi el moll de l'os. Per què? Perquè tenim malalts, nens i joves i adults que tenen leucèmia i això implica que necessiten aquest moll de l'os. Però per poder donar aquest moll de l'os has de ser més jove de 40 anys. Llavors, com que aquest jovent no ve, ens implica que no tenim aquest moll de l'os per poder curar aquesta leucèmia que ens necessita. Per tant, tot és una repercussió de que el jovent no s'implica prou a fer aquestes donacions ni de sang, ni de plasma, ni de moll de l'os.
La campanya de donació de sang començarà aquest dilluns al Pla de Dalt. Durant la setmana hi haurà punts habilitats com el Casal de les Fonts el dimarts, el local de veïns del Morrot dimecres, Sant Roc i Bonavista el dijous i l'Escola Malagrida el divendres i dissabte. A més, també hi haurà dues unitats mòbils, una davant del Casal Marià i l'altra el diumenge a l'Estadi Municipal.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes. Parlem d'habitatge. Esquerra Olot diu que la nova llei de regulació del lloguer s'ha fet possible gràcies al govern de la Generalitat. En una roda de premsa aquest divendres, la secretària d'Organització de la Formació Olotina, Susana Pagès, assegurava que la llei és una bona notícia per a aquelles persones que tenen problemes per accedir a l'habitatge i ha reafirmat el compromís de l'equip de govern en coalició de la ciutat Olot per tirar endavant noves promocions d'habitatges i la rehabilitació del nucli antic. Gerard Puigdemont.
El president de l'executiva local d'Esquerra Republicana, Olot, Josep Granados, i la secretària d'Organització, Susana Pagès, van remarcar aquest divendres en una roda de premsa l'impacte sobre els grans tenidors i l'ajuda que suposarà per a moltes persones la nova llei del lloguer que entrarà en vigor aquest febrer i que en limita el preu. Des d'Esquerra Olot diuen que el govern de la Generalitat ha estat clau per desencallar la proposta que estava suspesa al Tribunal Constitucional. En parla Susana Pagès, secretària d'Organització d'Esquerra Olot.
D'Esquerra Olot valorem molt positivament aquesta notícia. Creiem que és indispensable que les administracions posin totes les eines que tenen al seu abast a la ciutadania, per tal de que aquests puguin tenir un accés real a l'habitatge.
Des d'Esquerra Olot remarquen la implicació de l'equip de govern en coalició de la ciutat per tirar endavant promocions d'habitatges, així com la rehabilitació de pisos al nucli antic.
En matèria de societat, a cap de setmana de presentacions, un dels actes més multitudinaris a casa nostra en les properes setmanes. No parlem d'altre que el Carnaval, on Dani Dorca i Montse Camps en seran els rei i reina, respectivament, corresponents a la penya carnavalesca Els Marrinxos. La colla celebra enguany el seu 25è aniversari d'una forma molt especial i agafa el relleu dels macos de les preses. El Centre d'Iniciatives Turístiques ha presentat el Carnaval al Casal Marià, on també s'ha donat a conèixer el cartell, aquest any obra de Roser Mates. Informa Guillem Guardiola.
Compte enrere per un nou Carnaval que enguany el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot confia celebrar sense paraigües. Encara queden unes setmanes pel dissabte 17 de febrer, però els preparatius per una de les cites més importants del calendari a la ciutat ja han començat. El Casal Marià d'Olot ha acollit aquest dissabte la presentació del Carnaval, on s'ha donat a conèixer el nou rei i reina. Dani Dorca i Montse Camps, de la penya carnavalesca Els Marrinxos, han estat els elegits per representar aquest paper en unes setmanes molt especials per a aquesta colla olotina, que aquest any bufa les espelmes per 25è cop.
Doncs amb moltes ganes, d'entrada amb moltes ganes, molt il·lusionats, una mica bueno, a l'expectativa, no? Perquè ens han dit que ens venen unes setmanes molt mogudes, ens han avisat els reis que surten, que ens venen uns dies de molta feina, molt intensos, però que intentarem gaudir-los al màxim.
Intentarem estar al nivell que tots els altres reis han tingut, perquè han deixat el llistó molt alt.
Durant la presentació del Carnaval d'Olot també s'ha tingut temps per conèixer tots els detalls del nou cartell, obra de Roser Mates, inspirat en una fotografia dels carnavals que tenien lloc a l'Orfeó Popular Olotí als anys 50, en plena dictadura franquista.
I llavors el que vaig fer és incorporar-hi color, perquè eren fotos en blanc i negre, i com podeu veure, doncs, alguns elements de la disfressa tenen colors, doncs, més vius, també el terra de les peces hidràuliques.
La presentació del rei i la reina del Carnaval i del seu nou cartell ha donat el tret de sortida d'una festa que, segons la presidenta del Centre d'Iniciatives Turístiques, Adela Moya, gaudeix de més afició que mai a la comarca.
Cada vegada tenim més gent, cada vegada això té més importància per a les colles. Fa uns anys enrere ja l'omplíem, però no tant com ara. No sé, sembla que les colles realment tenen més ganes de carnaval, tenen més ganes de juerga, de sortir del carrer i de disbauxa.
Precisament en aquesta línia, les colles de la Garrotxa deixen veure per primera vegada les seves propostes i disfresses de carnaval. Ho han fet en el tradicional sopar de colles celebrat aquest dissabte al vespre al restaurant La Deu. Enguany, gairebé 700 persones hi han assistit.
Les gairebé 700 persones que s'han aplegat aquest dissabte al restaurant La Deu al sopar de colles de carnaval de la Garrotxa han vist per primera vegada les noves propostes dels diferents grups. Encara que el plat fort del sopar arriba quan precisament les colles presenten les seves disfresses, Francesc Muñoz, vicepresident del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, assegura que es tracta d'un sopar per cohesionar tots els amants d'aquesta festa.
Mira, amb reunions prèvies de la presentació i tot, tal com aniria avui, parlem i és que tots tenim ganes de carnaval. Ens esperem d'un any per l'altre, hi ha competència entre nosaltres, això també està clar, però sí que és veritat que aquest ambient que disfrutem avui, que es pot veure, ens fa que tinguem ganes de disbauxa i passar-nos-ho bé.
Un acte de germanor de totes les colles que participen en el Carnaval, en un sopar que ha tingut el seu punt àlgid quan les diferents colles han presentat el treball dels últims mesos. El president de la colla Els Marrinxos, Jordi Puigdemont, ha avançat que han apostat per una essència volcànica per destacar atributs característics de la comarca com els volcans o la fageda d'en Jordà.
Sí, aquest any, aprofitant l'efemèride que celebrem el 25è Carnaval, vam parlar amb la gent del CIT i bueno, ens van oferir la possibilitat de que tinguéssim el rei i la reina del Carnaval i estem molt orgullosos de que Dani Dorca i la Montse Camps ens representin a nosaltres.
La penya Els Titots presenten la proposta Andalet i Tots. Els carnavalots de Sant Miquel desfilaran amb a l'abordatge i la penya Els Estocats celebra els 20 anys del que anomenen com la festa estocada. Una de les grans novetats d'enguany és la proposta de l'escola de ball Soho Dance Studio. La seva directora, Maria Rey, ha explicat el concepte del seu ball, Guerreres Galàctiques.
Nosaltres ho treballem dins les classes perquè volem que sigui una activitat inclosa dins el projecte de l'escola i llavors bueno, pues, estem intentant treballar-ho al màxim perquè des de les nenes petitetes puguin ballar les mateixes còrios que les adultes.
Els marxosos de Santa Pau presenten el tren express dels marxosos. La penya blaugrana Almogàvers Garrotxins aposta per Àgora. Els gínjols d'en Bas aniran a la recerca del glaç, mentre que la colla Els Alots han presentat la seva nova proposta a Lucats. Les tremendes recorden la fantasia draconiana. La santjoanenca aposta per un plomatge reial. La quarta paret presenta No hi ha un geni tan genial i la penya Carnavàlia desfilarà amb Es Africàlia. Serà un carnaval molt emotiu per en Jordi Noguer i els macos de les preses que han donat el relleu del rei i la reina als marrinxos.
Bueno, és una nostàlgia que queda enrere. La veritat, jo estic una persona molt contenta que les persones que ho han representat, que el seu dia els hi vaig demanar amb aquestes dues persones que fossin el rei i la reina Carnestoltes d'enguany, d'aquell del 2023, m'ho van acceptar i la veritat que torno a dir, jo estic una persona molt contenta.
Els amics del Carnaval de Mar i Muntanya d'Olot i Santa Cristina d'Aro aposten per les reines del rodeo. Els emmascarats desfilaran amb les joies sagrades de l'Índia i la carnavalesca d'Olot sortirà amb totes les ganes per elevar la seva nova proposta etern. Tota la recaptació del sopar de colles de Carnaval anirà destinada al Servei Bressols Olot, que dona suport i acompanyament al dol gestacional, perinatal o neonatal. Els recursos es destinaran a comprar un bressol tèrmic ubicat a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. radiolot.cat, Facebook i Twitter perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
En cultura, abans dels esports, parlem del Festival Mot, que escalfa motors. Des de dins, la literatura i jo és el tema de l'edició d'enguany del festival. En aquesta edició, els organitzadors pretenen centrar-se en els escriptors. La desena edició del Festival Literari se celebrarà entre Olot i Girona a mitjans del mes de març.
El Mot 2024 centrarà la seva atenció en els escriptors i la seva mirada personal. Amb l'objectiu de descobrir autors que han explorat la ficció des de la seva pròpia experiència personal, els organitzadors han reclutat a Xavier Pla com a comissari de l'edició d'enguany. Enguany. Escriptors com Sergi Pàmies, Enrique Vilamates, Laura Ferrero, Flàvia Company, Eric Biullart, Marta Marindomini i Gabriela Viener se sumaran als més de 300 escriptors que han participat en el festival al llarg dels anys. La directora del Festival Mota Olot, Judit Badia, explica com aquesta era una temàtica que tenien pensada des de feia temps.
Sempre tenim temes al calaix, per dir alguna cosa, de pensats de que algun any volem fer, i aquest justament ja feia algun any que el voltàvem i vam dir, ostres, doncs mira, esperem justament a la desena edició per posar el focus en l'autor, justament, no? I aquest ens va ser una mica el motiu de buscar aquest tema. Sempre hi és, l'autor, evidentment, però en aquest cas ens semblava que sempre és el lector, sempre és la literatura, doncs aquest any intentàvem posar més el focus en el jo escriptor.
Prèviament al Mot tindrà lloc un club de lectura en el qual es podran conèixer algunes de les obres dels autors que es podran escoltar en el festival. La primera sessió del club de lectura està programada per el 31 de gener amb la lectura del llibre Un sex me, de Jaume Ferrer. La segona sessió, que se celebrarà el 28 de febrer, es dedicarà a l'obra L'estrangera, de Claudia Durastanti. Després del festival, el 3 d'abril, es realitzarà l'última sessió centrada en una adaptació gràfica d'un llibre d'Héctor Abad Faciolince. Els seus organitzadors asseguren que volen que el Club de Lectura sigui un espai participatiu, en el qual, a part de llegir un llibre, es pugui debatre sobre ell. El dinamitzador del Club de Lectura del Mot és Albert Grabolosa.
Trobar-nos en cercle, en un espai més o menys relacionat amb la temàtica, i donar una alta veu a compartir, a parlar de tot d'aspectes sobre el llibre que van sorgint sobre la marxa, amb una figura que és la meva, que fa una mica de vertebrador o de dinamitzador, digue-li com vulguis, però que intento desaparèixer.
El Mot se celebrarà del 14 al 16 de març a Olot i del 21 al 23 a Girona.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns 29 de gener de 2024 amb dues grans notícies. Comencem parlant d'una victòria en futbol, perquè l'Olot va guanyar aquest diumenge a Peralada, es va fer a fora de casa i ja és líder en solitari. Els olotins s'emporten el duel gironí amb un gol als 26 segons de Mainau i la sentència final al minut 91 de Marc Mas. Aquesta jornada l'Olot ha estat l'únic equip dels 6 primers classificats que ha guanyat i ho ha aprofitat per marcar distàncies a la classificació. Té 3 punts més que l'Hospitalet, segon, i 10 més que el Tona. Ara, tercer, ens ho va explicar tot plegat en directe a Ràdio Olot el nostre company David Planella.
La Unió Esportiva Olot va anar per feina al camp del Peralada i abans del minut 1 ja s'havia posat per davant en el marcador. Va ser als 26 segons quan Joan Mainau va recollir una pilota a l'àrea procedent d'un servei de banda de bigues que havien continuat Urri i Marc Mas i la va enviar al fons de la xarxa amb una gran definició al segon pal del porter. Per segon partit consecutiu, aquest lateral reconvertit extrem va ser el gran protagonista del partit. De marcar el gol de la victòria al minut 99, Barris va passar a marcar un gol matiner a Peralada que, segons el tècnic Pedro Dolera, va ser clau per guanyar el partit.
Sí, perquè et fan el gol ells, fiquen a darrere i a veure com entres allà, perquè no pots combinar, que és el que ens agrada, no pots anar a l'espai perquè no caben les boles i ja comença a ser pues, un partit de màxima dificultat, perquè al final qualsevol contra te la fan ells i hagués estat complicat. Per això era important entrar bé el partit i posar-se per davant del marcador ha sigut clau.
L'Olot va tornar a fer un partit molt seriós lluny de l'estadi municipal, on es manté invicta amb 6 victòries i 4 derrotes. Tot i la baixa de Perone i el dubte d'Ayala, que va ser suplent, l'equip berrutxí va ser fort en defensa i va concedir molt poques ocasions de gol al Peralada. Les més clares van ser un xut des de fora l'àrea de Gelmà, que Maurín va desviar, i una centrada procedent de la banda esquerra que Marc Medina no va arribar a rematar per molt poc a boca de canó. L'Olot va saber resistir en els minuts de més domini local i també va tenir les seves oportunitats per lligar la victòria. La va sentenciar el Pichichi, Marc Mas, que l'equador de la segona part havia perdonat davant del porter i que al minut 91 no va fallar amb un bon xut al pal dret de la porteria de Jona. El 0-2 va redonir un triomf molt meritori de l'Olot contra un candidat al play-off i en un terreny de joc en molt mal estat. Dolera destaca per sobre de tot la porteria 0.
Hem tornat a la porteria 0, havien rebut 4 gols en 2 partits i això a mi no m'acaba d'encaixar. A més, si són gols perquè el rival fa golaços, pues xapó, però si són errades nostres per falta d'intensitat o per despistes, això el meu equip no pot permetre i amb això treballem, no? Al final, amb la porteria 0 tot és millor.
Aquesta és la tercera victòria consecutiva de l'Olot, la segona fora de casa, i té molt de valor en una jornada en què cap dels següents 5 primers classificats no van poder guanyar. L'Hospitalet va encadenar la segona derrota, 3-2 al camp de la Grama, i l'Olot és líder en solitari amb 3 punts més que els riberencs. Els olotins fins i tot en treuen 10 al tercer classificat, el Tona.
Crec que hem partit la Lliga, ara sí que crec que Tona està a 10 punts i és el tercer, amb la qual cosa això és molt important. Sembla una tonteria, però jugar amb aquest marge et permet moltes coses i després el tema de l'Hospi ja el gestionarem com puguem.
Diumenge que ve, a 4:45 de la tarda, l'Olot tornarà a l'estadi municipal després de 2 desplaçaments consecutius per enfrontar-se a la Pobla de Mafumet, un equip en plena forma que suma 2 victòries consecutives i 6 gols a favor en aquests 2 últims partits.
Doncs victòria i liderat per a la Unió Esportiva Olot després d'aquesta jornada i també victòria per un equip que feia temps que no ho feia. Estem parlant de l'hoquei Olot, que va fer un cop d'efecte a Galícia guanyant per 3-8 aquest dissabte. Els olotins sumen així la primera victòria fora de casa d'aquesta temporada. en un gran partit durant els 50 minuts davant l'Horta. Arnau Vidal, Tomàs Mercè i Marc Prat van anotar un doblet cadascun per encarrilar una victòria marcada pel caràcter que va mostrar l'equip durant tot el partit. Els de Miqui Ràfols ara amplien el marge amb el descens a 7 punts. Inici de segona volta excel·lent d'un hoquei Olot que suma la primera victòria fora de casa de la temporada. Després de 4 partits sense sumar una victòria, els olotins van sortir amb les consignes clares aquest dissabte a la pista de l'Ordes Gallec. Des del primer instant van dominar en el joc i ho van transformar en gols. Abans d'arribar als 15 minuts de la primera meitat, l'hoquei Olot ja guanyava per 0-3. Un gol de Tomàs Mercè i dos d'Arnau Vidal van certificar un gran inici de l'equip. Abans del descans, el marcador no es mouria. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Sabíem que a nivell de contraatacs els hi podíem fer mal i hem tingut moltes arribades, és veritat que hem tingut una bona efectivitat i al final a nivell defensiu hem estat molt molt bé, i quan portes una dinàmica negativa com es portava sempre, bueno, hi ha algun moment que toca patir una miqueta, i amb aquests dos gols seguits doncs ens ha tocat patir, però ens hem sabut refer i acabar el partit amb la mateixa dinàmica.
A la represa van arribar més gols per part olotina, però també per part gallega, davant un Ordes a la recerca del gol que els posés dins el partit. Com dèiem, els olotins van sumar més gols al seu compte particular i Marc Prat i Tomàs Mercè van ampliar diferències amb el 0-4 i 0-5 respectivament. Semblava que tot feia baixada, però els gallecs van anotar dos gols a falta de 7 minuts pel final, gràcies a la falta directa de Pallero i el gol d'Ancho. Entre tot plegat, també Raurell veia com la bola de Pallero en la segona seva falta directa acabaria al travesser. La Pol Cos no va entrar, però un hoquei Olot que va sentenciar la contra amb els gols de Marc Prat, Ferran Sagrés i el capità Niel Mangas. L'Ordes va acabar maquillant el marcador amb el 3-8 definitiu.
Era un partit important, no es havia guanyat a fora, era un rival que estava per sota, que ens desenganxem d'ells a 8 punts, i per tant hi havia molts condicionants que feien que la victòria es convertís en un premi gran, no? I els jugadors estaven molt mentalitzats.
L'hoquei Olot suma 14 punts i amplia el marge respecte al descens a 7 punts que ara marca l'escola Lubians. El proper compromís dels olotins serà dissabte vinent a 8:15 del vespre a la Josep Jou davant el Dominicos Gallec. Més detalls a les victòries d'Unió Esportiva Olot i hoquei Olot i la resta de l'actualitat esportiva del cap de setmana de 15 minuts a l'antena de Ràdio Olot amb el tercer temps de David Planella. Així tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 29 de gener de 2024. Més informació, com sempre, al portal web de notícies garrotxadigital.cat i als serveis informatius d'aquesta casa a partir de les 3 amb més butlletins informatius horaris habituals. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.